Gana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Això ja és la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz, com sempre. Us porto molt de gust i amb la intenció de portar uns temes que crec que són força interessants. D'entrada parlarem del dia que és demà. Demà, dia 8 de juny, és el Dia Mundial dels Oceans. Som una peça clau per captar i retenir el CO2 de l'atmosfera, però, malauradament, en un temps molt curt ens ho estem carregant tot. Perdoneu que parli així de planerament. Ho deixo un titular. El 80% de les escombraries que acaben a la mar són d'origen terrestre. Parlarem de persones que estan implicades i que directament treballen a la mar. Parlarem amb la patrona de pesca del vaixell Mini One del Port d'Arenys, la Miriam Martacho, perquè ens parli precisament de la seva experiència i del que troba, de totes les escombraries. És tot un programa, és un programa que es diu Upcycling the Oceans, que és un projecte de la Fundació Ecoalfa i Ecoembes que per reciclar residus marins que porten els pescadors a port. Doncs parlarem d'això i, a més, l'agafarem dins del vaixell en plena feina. Però abans de parlar amb ella, tenim que veure com tenim el temps. Trànsit, actualitat amb el Carlos Dosada. Bon dia, benvingut.
Bon dia, què tal? Ara sí, molt bon dia. Doncs mira, sol, calor, i aquesta tarda algun ruixat poc important, tronades, sobretot al Pirineu. Aquests són els ingredients de la previsió del temps per aquesta jornada, per aquest dimarts, amb temperatures al voltant dels 34 i 35 graus. Tot això a l'espera, atenció, d'una nova calorada que ens arribarà a partir de dijous i que podria deixar també termòmetres i màximes de rècord al cap de setmana. Ara, 27 graus a Girona, Lleida i Barcelona, 25 a Tarragona i 23 graus positius a Andorra la Vella.
Aquesta és la fotografia de cara al temps i com tenim el trànsit.
Doncs mira, amb complicacions, l'autopista P7 continua sent un niu de conflicte pels conductors. Ara mateix hi ha 16 quilòmetres de cua a Castellet i la Gornal, hi ha un carril tallat, un accident de primera hora, retenció important, 16 quilòmetres de cua a l'autopista P7 via a evitar. I a la C58 també hi ha retenció per entrar al nus de la Trinitat i a les rues rondes també hi ha cues, concretament a la del litoral del Fòrum al Poblenou, direcció de Brigat, i a la ronda de dalt de Roquetes al Vall d'Hebron. I el transport públic, hores d'ara, pues, tranquil·litat, normalitat.
Molt bé, i què destacarem de l'actualitat, Carlos?
Mira, d'entrada que els Mossos busquen des de fa un mes aproximadament un nen de 5 anys desaparegut a Barcelona el passat dia 8 de maig. La denúncia la va posar el pare de la criatura, que va explicar a la policia que la parella està en procés de separació. Els Mossos investiguen el cas com un presumpte cas de sustracció del menor per part de la mare, que és portuguesa i viu, sembla ser, a Portugal. A dia d'avui sembla que no hi ha cap pista sobre el parador d'aquesta criatura. Li preguntarem, li explicaré, ens ho explicarà el senyor Joaquín Amill, que és el president de SOS Desaparecidos, que donarà detalls d'última hora sobre aquest cas. I avui també hem conegut que els Mossos han detingut 4 homes acusats de robar en vehicles estacionats en aparcaments de restaurants de les comarques de Girona. Aquests individus podrien estar al darrere de l'increment en un 60% dels robatoris en aquests pàrquings de restaurants de les comarques gironines. Els molts establiments s'han vist obligats a contractar vigilants per intentar dissuadir els lladres que trenquen vidres i s'enduen tot el que hi ha dins dels vehicles mentre la família està tranquil·lament tirant al restaurant.
Molt bé, a l'una ampliarem més informacions. Bon gràcies, programa, Carlos. Fins després, l'actualitat esportiva en mans i veu del José Luis Gil. Com estàs? Bon dia, José Luis.
Què tal, companys? Bon dia.
Com doncs, ho tenim?
Miri, ara que parlava el Carlos Lozada de Girona, tenim dues ciutats pràcticament amb peu d'il·lusió, no direm peu de guerra, i sí direm peu d'il·lusió, Girona i Tarragona. Mm. I és que el Girona està a 2 partits de l'ascens a la primera divisió i el Nàstic està a 1 partit de l'ascens a la segona divisió. A Girona s'ha obert la venda d'entrades per aquest Girona-Tenerife, el penúltim pas del conjunt de Mitchell en el camí cap a la primera divisió. 40% de descompte. De moment, la venda d'entrades que està oberta només als socis, però ja la demanda està fent que s'alenteixi una mica el sistema telemàtic per fer arribar als correus dels demandants doncs aquestes entrades. I pel que fa al Nàstic de Tarragona, doncs des d'ahir al vespre sabem ja l'escenari del que podria ser ascens a la segona divisió. L'estadi de Balaïdos, que serà el camp que acollirà aquest Nàstic de Tarragona-Villarreal B, un Nàstic que arribava ahir de Galícia després d'eliminar el Racing de Ferrol. Avui retorna als entrenaments i doncs muntant ja tota la logística per aquest desplaçament, ara, en aquest cas, un altre cop a Balaïdos, a Vigo, per afrontar aquest partit davant del filial del Villarreal. A Can Barça el nom és Di Maria. Di Maria, què passa amb Di Maria? Doncs que semblava que ho tenia molt enllestit després de tancar la seva etapa al Paris Saint-Germain per anar a la Juventus. Hi ha discrepàncies entre els bianconeros i Di Maria per la durada del contracte. Dues temporades, una temporada... Però Di Maria està marejant una mica la perdiu. I és que si hi ha una trucada i aquesta trucada és del Barça, doncs, escolti, qui diu bianconero diu blaugrana.
Ja posats a fer,
doncs, efectivament. Informació de l'Ena Condis, fons del Futbol Club Barcelona reconeixen que els hi han ofert a Di Maria. Que els hi han ofert aquest argentí que acaba de contractar el Paris Saint-Germain, però de moment a Can Barça no acaben de veure clara aquesta operació. L'edat, el rendiment... Sí, clar, arribaria gratis, però és una mica complicat. O sigui que, de moment, Lewandowski i Di Maria protagonitzant el Mercato en clau blaugrana, mentre que en clau blanc i blava, doncs, alguna cosa haurem de fer, perquè la setmana vinent es presenta la campanya d'abonaments i, clar, Diego Martínez, sí, però Diego Martínez ja ho va dir a la seva presentació, li han de confeccionar una plantilla. O sigui que hem de veure si l'Espanyol oficialitza avui alguna cosa de les que ja sabem que té molt enllestides en cartera o ens sorprèn amb una altra operació. Quique Iglesias està demanant detalls. O sigui que així ens arriba el plànol futbolístic en el dia d'avui, on, si els agrada, si no esteu farts de futbol, teniu interessants a la Lliga de Nacions Alemanya, Anglaterra i Itàlia-Hongria.
Home, José Luis, gràcies.
Ja estem una mica saturats, eh?
A la una més, sí, a tant campionats que jo no sé on estic ja. A la una més, cuida't.
A la una més,
cuida't. Anem cap al Centre Mèdic i Estètic Estarbene. Allà està la doctora Carmen Torrejón. Carmen, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, muy bien.
Bien, oye, Carmen, hoy tengo que preguntarte, es que no puedo esquivar la pregunta, porque es una de las noticias del día, y es este fármaco contra la obesidad que parece que está, es una realidad, parece que está logrando resultados importantes. Se llama tirzepatida.
Tirzepatida.
Exacto, sí, tirzepatida, y sería que una, bueno, el estudio ha demostrado, muestra que una inyección semanal de tirzepatida reduce el peso en una media del 21%. Explícanos, ¿cuándo se puede aplicar? ¿Cuándo no se puede aplicar? ¿Es aconsejable? ¿No es aconsejable? ¿Es sustitutivo?
Yo no lo aconsejo, ¿vale? Y esto, si me están escuchando algunos endocrinos, están diciendo, ¿pero qué está diciendo esta señora? Yo voy a intentar explicarlo de manera sencilla, ¿vale? Pero si no lo consigo, por favor, José Miguel, tú me lo dices.
De acuerdo,
¿vale?
De acuerdo.
Aclararlo. En primer lugar, estamos hablando de un medicamento para la diabetes.
Sí, sí, es verdad. Es un medicamento para la diabetes que se ha aplicado a la obesidad, en este caso.
No está autorizado para la obesidad, ¿vale? Pero lo autorizarán. Es decir, fíjate que yo ya me estoy anticipando. Es decir, hoy por hoy, este medicamento, que son unas plumas inyectables una vez a la semana, que de hecho ya en alguna ocasión hemos hablado de estas plumas, ¿vale? Sí. Que ya existen en el mercado. Es decir, hay unas plumas similares, ¿sabes? Que a veces el principio, un mismo principio activo, ¿vale? O un principio activo similar puede tener varios nombres comerciales, ¿no? Esto pasa con los medicamentos, ¿no? De ahí que surgieron los genéricos para no tener que pagar marcas comerciales.
De acuerdo. Etcétera.
Pero bueno, es decir, hoy por hoy existen unas plumas que se las están dando a pacientes obesos, que se las ponen y se las pinchan, y que son medicamentos para diabéticos, pero que también han obtenido la autorización para tratamiento de la obesidad, ¿vale? Este fármaco, que yo tengo que decir que José Miguel me lo ha mandado como noticia, cosa que yo agradezco porque como buen periodista está el loro de la situación.
Es que era la noticia del día y la primera persona que ha pensado, esto la doctora nos lo tiene que explicar.
Evidentemente, ¿no? Entonces, este medicamento que es la tirzepatida es similar a lo que ya existe ahora mismo. Lo que pasa es que hoy por hoy este medicamento solamente está autorizado para la diabetes, ¿vale? Y todavía no está autorizado para la obesidad. Pero vamos a pensar que pasado mañana, como aquel que dice, lo autorizan. Bueno, pues estará en el mismo rango que están los otros, ¿vale? ¿Qué pasa? En primer lugar, es un medicamento que no lo pasa la Seguridad Social, ¿vale? Que se tiene que pagar privado, con lo cual, chollazo para la industria farmacéutica. Esta es la primera cosa que tengo que decir. Pero además, el estudio que José Miguel ha tenido, esto lo digo a tus oyentes, ha tenido la deferencia de hacérmelo llegar, habla y dice que tiene que ir unido a cambio de hábitos alimentarios, es decir, dieta y actividad física.
O sea, volvemos, digamos, un poco a lo de siempre, ¿no? Que sin dieta y sin un cambio de hábitos no se consigue nada.
Ahí voy, en el mismo perro con diferente collar, como se suele decir, que esto pasa mucho en medicina, incluida la medicina estética, ¿vale? Entonces, ¿qué sucede? Lo ponen como una alternativa a la cirugía de la obesidad, ¿no? Y dice, más o menos se consigue una pérdida de peso similar, pero en la cirugía de la obesidad, que el otro día me parece que bromeábamos un poco, y no es un tema para bromear, en la cirugía de la obesidad te dicen, oye, yo te opero, ¿vale? Te opero el estómago, no te opero la cabeza. Si tú no cambias de hábito, si tú no mejoras tu dieta y tú no mejoras tu actividad física, la cirugía que yo te puedo hacer es pan para hoy y hambre para mañana, ¿vale? Exactamente igual con el medicamento, con una salvedad, y cada cosa tiene sus ventajas y sus inconvenientes, ¿no? La cirugía de la obesidad, según qué tipo de cirugía, pues puede dar problemas de mala absorción, ¿vale? Problemas de trastornos de absorción de nutrientes importantes, y este medicamento, no nos olvidemos que su principal indicación es la diabetes. Entonces yo te pregunto una cosa, tú que tienes un gran sentido común, si tú que no eres diabético, que yo sepa, tú no eres diabético,
no.
Si yo te doy un medicamento para la diabetes, ¿te hará mucho bien?
En principio, supongo que tendrá algún efecto secundario, porque eso significa que me mete... ¿Es más insulina esto? ¿Puede ser insulina en todo caso?
No,
o algo
no
parecido.
No es insulina, pero digamos...
Pero sin ser diabético, si me aplico un medicamento para la diabetes, pues igual no...
Quiere decir que mi páncreas a lo mejor se hace más perezoso. Es decir, porque yo estoy dando... Es como si yo doy un antibiótico, o sea, tú no tienes infección, y yo te doy antibióticos de manera indiscriminada, que durante mucho tiempo se dijo, oiga, que nadie se tome los antibióticos por su cuenta porque se están viendo resistencias a los antibióticos, ¿sí? Es decir, un medicamento puede tener unos efectos muy buenos, pero si no se usa cuando se tiene que usar, pues puede generar problemas, ¿vale? Pero no es problema del medicamento, es problema del uso que se le da al medicamento. No sé si me estoy haciendo entender hasta ahora.
Sí, perfectamente.
Cuando tú tienes un paciente que es diabético y ese paciente evidentemente necesita un medicamento, claro que esto que tú me acabas de mandar puede ser eficaz, pero al mismo tiempo su endocrino le dirá, oiga, mire, vamos a regular la diabetes, pero también su diabetes tiene origen en su obesidad, haga unos poquitos de cambio. Es decir, que esto, si alguien lo ha oído o se ha dado en algún momento alguna noticia, que yo espero que estas noticias no se dieran en los telediarios ni se dieran como primeras noticias, ¿por qué motivo? Porque generan una expectativa falsa, ¿vale? Entonces la gente empieza a entender, oye, ha salido el medicamento que me permite comer lo que me dé la gana y yo no voy a engordar o voy a perder peso. Esto de momento no ha salido. Honestamente yo creo que me moriré y no va a salir, ¿vale? A lo mejor lo veo desde el sitio que yo esté con San Pedro, ¿vale? Entonces, por favor, no jueguen con este tipo de cosas, porque son medicamentos con una utilidad concreta en casos concretos, pero el sobrepeso y la obesidad, y tú lo has dicho al inicio de la charla que hemos tenido, tienen siempre un punto final donde vamos a ir. Cambie hábito y aumente un poquito la actividad física. Entonces, si yo lo que estoy teniendo es un problema de 10-12 kilos, es decir, no soy un obeso importantísimo, tengo un sobrepeso que si no me cuido es la antesala de un problema de obesidad, por favor, no matemos moscas a cañonazos. Por eso te digo, ¿yo lo recomiendo? No. No lo recomiendo porque tengo más de 30 años de ejercicio profesional, José Miguel. Y nuestro cuerpo es un santuario que si lo cuidamos nos va a durar muchísimo, pero si lo maltratamos nos lo va a devolver a bofetadas, ¿de acuerdo? Entonces, por favor, no juguemos con este tipo de cosas, porque al final es puro y duro sentido común, es acompañar al paciente, explicar al paciente, ayudar al paciente, esto sí. Esto es lo que nosotros hacemos con procedimientos completamente naturales, sin riesgos para la salud, sin hacer funciones sustitutorias, sin generar ningún tipo de problema al paciente, y demostramos que podemos perder ni 5, ni 10, ni 20. Hoy sale un podcast que, por favor, yo pido a todos tus oyentes que lo escuchen en nuestro canal de podcast.
El de José Luis.
José Luis, exacto. José Luis lleva perdido con nosotros 50 kilos en 4 meses y 1 semana. ¿De acuerdo? Entonces, esto yo lo digo, pero a mí me encantaría que ustedes escuchen en primera persona a José Luis. José Luis es director de teatro. Yo agradezco desde aquí la generosidad que ha tenido para compartir con todo aquel que le quiera escuchar cuál ha sido su progresión, qué es lo que ha hecho antes, cuáles son las diferencias, qué nivel de satisfacción y de contento puede tener a este punto, para que se den cuenta que ni las plumas, dicho dichosa, porque esto lo digo con enfado, ni las plumas dichosas ni la cirugía muchas veces son la solución a un problema, sino que es el sentido común y ayudar al paciente.
Pues el podcast lo podéis escuchar en la web estarbene.es, entráis en estarbene.es y al final de la página pues encontraréis el link para escuchar directamente el podcast. También ahí podéis concertar, encontraréis el teléfono para concertar esa primera visita informativa gratuita con la doctora Carmen Torrejón, el 93-414-3631, 93-414-3631, y en la web, como he dicho, pues vais a encontrarlo absolutamente todo. Estarbene.es, y podéis seguir tanto a Carmen como al centro en Instagram, Estarbene Medicina Estética, es el del centro, y doctora Torrejón, el de la doctora Carmen Torrejón. Carmen, un besito muy grande, muchas gracias.
Un abrazo, hasta mañana.
Hasta luego.
Adiós.
Doncs de seguida parlarem del dia que és demà, demà és el Dia Mundial dels Oceans, i parlarem de les escombraries que es troben i d'aquest projecte doncs, per reciclar tots els pescadors de les diferents confraries de Catalunya, les porqueries que porten a port, les escombraries que pesquen, entre cometes, al mar. De seguida en parlem aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Una buena sonrisa alegra a cualquiera, ¿verdad? ¿Te avergüenza sonreír?
Clínica Dental Prix le pone solución. Vamos a mejorar inmediatamente tu calidad de vida. Reponemos tu boca con dientes fijos en menos de 24 horas, incluso si tiene poco hueso. Implantes de máxima calidad con garantía de por vida. Tratamiento sin dolor, garantizado. Financiación a tu medida. Clínica Dental Prix, especialista implantólogo con más de 20 años de experiencia. Calle Mallorca 100, al lado del Hospital Clínic. 10% de descuento si vienes de parte de COPE. Teléfono 93-590 95-1919.
Aquest és l'univers artesà del cava Canals i Munner, on cada ampolla és un món. Des de 1915, elaborem els nostres caves Gran Reserva fent prevaler la qualitat de les matèries primeres. Més de 100 anys d'artesania familiar amb un cava elaborat de les primeres premsades de raïm i que ha estat valorada amb moltes medalles d'or. Cava Canals i Munner, a canalsimunner.com, a les millors vinoteques i als millors restaurants. Cava Canals i Munner, un cava que ajuda a quedar bé.
Et vols vendre el cotxe? Busca, compara i, si algú te'n paga més, vine a Ocasión Plus. Et milloren qualsevol taxació. Millor preu garantit. Pagament al cap de 30 minuts. Ocasión Plus, ara a Lliçà de Vall, Avinguda Puigcerdà 14, a Terrassa Mataró i a ocasionplus.com. Obert cada dissabte, matí i tarda.
En Muebles La Fábrica cumplimos 80 años junto a ti. Por eso tenemos todos los muebles que buscas y más. Juveniles, sofás, colchones, salones, decoración. Nos adaptamos a tu espacio con un proyecto a medida y con el transporte y montaje gratis. Disfruta de las grandes promociones 80 aniversario de Muebles La Fábrica. En Barcelona, Rocafort 142, abierto a mediodía. Parking gratis. Compra también en muebleslafabrica.com.
Tu futuro está junto a los periodistas líderes de COPE.
Saben que cada día somos más. La familia de Herrera en COPE se ha ampliado.
Según el estudio general de medios que se ha conocido hoy, es que los deportes de la cadena COPE son líderes, porque tiempo de juego...
Enhorabuena a los oyentes, que son los que hacen un programa grande y los que hacen un programa líder.
Tu futuro pasa por aprender radio en la principal referencia informativa independiente de la radio española. Por eso, ven al máster universitario en Radio COPE, porque tu futuro es hacer radio con los mejores. Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Infórmate en fundacioncope.com o por teléfono o WhatsApp en el 670-980805.
Hay una alegría tan grande como llevar agua potable donde no llega. Tan vital como el acceso a la sanidad y a la educación en los lugares más olvidados. Tan necesaria como alimentarse cada día. La alegría de vencer nuestra indiferencia y ayudar a hacer lo posible. No les des la espalda. Contra el hambre, actúa. Entra en manosunidas.org y colabora.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
El 80% de les escombraries que acaben a la mar són d'origen terrestre. Demà és el Dia Mundial dels Oceans i tenim al telèfon la patrona de pesca del vaixell Mini One del Port d'Arenys, la Miriam Artacho, per parlar d'això, de com es contribueix a netejar d'escombraries els fons dels oceans a través d'un projecte que es diu Upcycling the Oceans. Miriam, bon dia, benvinguda.
Bon dia, moltes gràcies.
Com va el matí? Com va el matí?
Bueno, complicadet. Sí. Complicadet. Hi ha bon temps, però per desgràcia ja no entrebanc.
Bé, escolta, així, digues.
Espero poder acabar l'entrevista.
Sí, sí, a veure, fem... habitualment, quan comenceu i sortiu a pescar, tanta porqueria hi trobeu aquí a prop de la costa del Mediterrani?
Molta, molta. És a dir, depenent de la zona, quan més endintre naveguem, porqueria hi trobem. Però, sobretot, hi ha punts en especial abocaments de rius, són punts forts.
No sé si suposo que per aquí, per Arenys, per tipus de costa central, que és on està concentrada l'àrea metropolitana de Barcelona, és on més porqueria es troba.
Bé, he de dir que el meu espòs abans treballava per la zona de Roses, i també explica que, per desgràcia, el que et comentava, hi ha un punt on s'acumula moltíssima, així que, per desgràcia, és un tema generalitzat de tota la nostra costa.
És una qüestió de costa, no? De tota la costa, en tot cas. No és un punt en concret, sinó, malauradament, tota la costa.
Sí, per desgràcia, sí. Bueno, i altres companys que també estem en contacte o que també... n'hem parlat alguna vegada, per desgràcia, a tot arreu.
Vosaltres esteu contribuint, tu i altres companys de les cofreries, esteu contribuint a netejar d'escombraries als fons dels oceans a través del projecte a veure si ho dic bé, Upcycling the Oceans. En què consisteix aquest projecte?
Correcte. La veritat és que ha sigut de molta ajuda, perquè inicialment, quan nosaltres de manera voluntària traiem la brossa al mar, pues, a tots els ports hi ha un punt de recollida comú on hi abocava xarxes velles, les restes d'olis i de més, però no hi havia un pla específic per fer res amb aquestes deixalles.
D'acord.
A partir de que ells apareixen, no només ens diuen que aquestes deixalles poden ser reciclades, sinó que ens donen tota una infraestructura de contenidors molt més a prop dels vaixells, així que jo no havia de transportar el cubell de brossa més de 200 metres, sinó que el tinc a 10.
Va, molt bé.
Sí, ens faciliten molt la feina.
Clar, és a dir, o sigui, tu arribes a port i en una part teniu el peix i en l'altra part la porqueria que heu tret per reciclar-la.
Ai, perdona, que ara s'ha tallat una mica la...
No, el que te preguntava és que m'ho estava imaginant, no?, després d'una jornada de feina, tot el peix que heu tret, teniu el peix en una part i després teniu la porqueria que no la tornareu a llençar al mar, sinó que la porteu a port i aquests containers que m'estàs explicant.
Sí. I ara imagino nosaltres com una barca més aviat petitona... amb la falta d'espai. És a dir, clar, on t'ho poses perquè no et molesti amb el peix, que no et molesti després a l'hora de guardar les caixes, de veritat que és complicat.
Míriam, quines són les coses més rares o que t'han pogut sorprès més que has tret del mar?
Doncs mira, la vegada que vaig dir prou, això ho ha de veure la gent, va ser un dia que vam treure tot una caixa d'espersors de jardí.
Què dius?
Els espersors treguen els jardins. Doncs, mira, no sé dir-te quants hi havia. La veritat, ho hauria de comptar a la foto, però una vintena, potser, i no són objectes petits, vull dir, són objectes de més d'un pam. I aquest va ser el dia que vaig dir prou, i per aquí vaig agafar una pàgina d'Instagram i la vaig obrir només perquè la gent pogués veure tot el que anem traient. A partir d'aquí, tot el que et puguis imaginar, contenidors, valles d'ajuntament, absolutament urnes, absolutament de tot.
Però com arriba una valla d'ajuntament allà? És una qüestió que se l'emporta una tempesta o que la llencen de... No acabo d'entendre, això.
Mira, la veritat és que a sobre hi posava el nom de l'ajuntament i vaig estar a punt de trucar per fer-li la mateixa pregunta, en plan d'aviam, què passa? Però, bueno, suposo que és el tema de sempre, que les rieres cada cop estan en pitjor estat. Vés a saber. Algú potser la va tirar a la riera, va venir l'aiguat i acaba el mar.
Clar, totes aquestes porqueries, molta d'aquesta porqueria, a més és el que tu dius, està a les rieres, al llarg de tota una riera, arriba una tempesta forta tipus Glòria, per posar un exemple, ho arrossega tot cap a tota la porqueria cap a mar endins.
Sí.
Com et vas decidir a fer... Perquè no tothom decideix dedicar-se a la pesca, en aquest cas.
No era el somni de la meva infantesa, la veritat. No. En realitat, bueno, a mi em va tocar de passada. jo vaig estudiar tot el contrari. Vaig estudiar per ser treballador forestal.
Sí.
I era així. Però el meu espòs sí que era el que portava molts anys, bueno, tota la seva vida a la pesca, de pare pescador, d'avis pescadors, de besavis pescadors. El que passa que, com sempre, bueno, les lleis van canviant. Ell tenia un problema a la vista, era molt jove, i degut a aquest problema li van impedir ser patró. Així que per mi l'opció era senzilla, era impossible treure'l del mar. I tal i com estan les coses a nivell econòmic, tampoc podia permetre contractar un patró. Així que la decisió era senzilla. Me'l trec jo i queda tot a casa. El que no m'esperava és que digués que sí. Però aquí estic.
Vas passar del bosc a la mar. Bé, tot acaba en la natura, en aquest cas, eh?
Correcte, sí, correcte.
Tot acaba en la natura. Doncs, Míriam Artacho, patrona del Mini One, escolta'm, primer, felicitats per la feina, per la contribució. Gràcies. A la neteja de la brossa. La fem extensiva a totes les cofreries que ho fan, que em consta que ho fan, i gràcies per atendre'ns i donar-nos aquestes explicacions.
A vosaltres. Ha estat un plaer.
Igualment, Míriam. La Míriam ens tenia directament per això la cobertura que s'anava, i patia per la cobertura perquè ens estava tenint directament mar endins, dins del seu vaixell, a bord del Mini One, mentre feia la feina, no? Mentre pescava. No és la primera vegada que parlem d'això i totes les cofreries parlen del mateix, eh? Sobretot quan hi ha després una tempesta, és quan es remou tot i arriba tota la porqueria de les rigueres de la mar, i és quan es pesquen rentadores, neveres, la valla, que ens deia la Míriam. Mare meva. Però parlem de turisme, d'aquí res. Parlem de turisme amb la professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, la Núria Galí, amb una pregunta. I ara que ja comença tot això a moure's molt, de fet, l'atenció sanitària internacional a Girona ja ha arribat al 80%, o sigui que s'està recuperant tota la pesca. La Covid-19 ha canviat el turisme a Espanya? Ha canviat el model de turístic, en aquest cas? De seguida en parlem aquí, a Herrera, a COPE, Catalunya i Andorra, i no només això, sinó que parlarem amb l'Adrià González de Mundo Natural. Hablamos con Adrián González de Mundo Natural. Adrián, ¿cómo estás? Bienvenido.
¿Qué tal? Muy buenos días, Cruz.
Hoy vamos a hablar de Divecol Forte. ¿Qué es Divecol Forte?
Mira, Divecol Forte es un suplemento, es una alternativa a esas personas que tienen altos niveles de colesterol. El Divecol Forte es un suplemento a base de la levadura arroz rojo fermentado, que tomando dos cápsulas antes de ir a la cama, se toma antes de ir a la cama porque el colesterol es un metabolito nocturno, y podemos influir con mayor potencia con ese principio activo que está aportando el Divecol Forte, que es la monacolina K, que en la fábrica de colesterol, en ese ciclo del acetilcoenzima A, donde el hígado fabrica el colesterol, lo interrumpe bloqueando una enzima, y de esta forma dejamos de fabricar colesterol en exceso. Muy importante que, además de corregir el colesterol, el Divecol Forte no produce los efectos indeseables de otros productos, y la responsabilidad muchas veces de esos efectos indeseables es porque la coenzima Q10 se fabrica en la misma línea, y al bloquearla, pues te produce cansancio, dolores musculares, dolores de cabeza, caída del cabello. Pues todo esto lo evitamos con Divecol Forte porque viene reforzado con coenzima Q10, y esto es muy importante para ser efectivo a la hora de disminuir el colesterol, de ganarle la batalla al colesterol, y además de resolver el problema con energía y con vitalidad, que es lo que se trata.
Bueno, ya lo sabes, que si tienes tu problema es el colesterol o quieres controlar el colesterol, confía en Mundo Natural, confía en Divecol Forte. ¿Esto se puede aplicar cuántas veces al día? ¿Solamente por la noche o durante todo el día?
No, mejor por la noche.
Mejor por la noche.
Antes de ir a la cama es cuando es más intenso el metabolismo del colesterol y lo hacemos más efectivo. Además, Cruz, sería muy fácil tomarlo mientras duerme y él trabaja. Así nos enteramos.
Así es muchísimo más fácil todavía. Divecol Forte en Mundo Natural, ya sabes, 91-446-0000. 91-446-0000 es el teléfono de Mundo Natural. Divecol Forte también lo podréis encontrar en tiendas especializadas, en herbolerías, en parafarmacias y en la parafarmacia del Corte Inglés. Adrián González, muchísimas gracias.
Muchas gracias, Cruz.
Ni por 400.000 lo vendo.
Manolo Escobar lo perdió todo, pero nunca perdió la esperanza.
Oye, ¿ya has encontrado el carro?
Mi carro.
¿Dónde?
dónde estará mi niño y todo es posible en Granada.
Mamá, ¿qué le pasa a este señor?
El domingo por la tarde, viva el cine español en 13.
Por la brisa del mar, todo. Por el verano que te mereces, en Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros te lo damos todo. Las mejores ofertas de cruceros a todos los destinos. Reserva desde solo 50 euros tu crucero por el Mediterráneo desde 699 euros en súper todo incluido. Con bebidas, excursiones, tasas de embarque y sin gastos de cancelación hasta 30 días antes de la salida. Además, llévate de regalo una pantalla inteligente Google Nest Hub. Consulta condiciones. Viajes El Corte Inglés y Costa Cruceros. Por tu verano, todo.
Ya está Max ladrando otra vez. Seguro que María está a punto de llegar. Siempre la detecta antes. No sé cómo lo hace.
Porque anticipárselo es todo, en Securitas Direct hemos desarrollado la primera alarma con tecnología Presence. Diseñada para detectar antes y poder actuar antes de que una situación se convierta en un problema. Infórmate llamándonos al 900-666-777 o en securitasdirect.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
És diferent el turisme post-Covid? Tenim al telèfon a la professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, la Núria Galí. Núria, bon dia, benvinguda, com estàs?
Hola, bon dia.
Gràcies. Molt bé, gràcies per atendre'ns, Núria. Escolta'm, clar, tot ho dividim entre prepandèmia i postpandèmia. Com serà el turisme? Ha canviat el turisme després de la pandèmia? O encara és una mica aviat per mirar-ho?
Bé, jo crec que cal distingir entre el curt termini i el llarg termini, i m'explico. Uh-huh.
Sí.
El curt termini, que és aquest any, aquesta temporada, que com bé deies, els empresaris estan molt expectants, que serà una molt bona temporada, els propers dos anys, aquesta etapa que podríem dir que és l'esclat post-pandèmic, no? És una reacció molt lògica, és el contrapunt a la Covid. És el contrapunt a aquesta etapa que hem tingut que estar confinats, aquests tres anys que deies de tancament. Llavors, és lògic que hi hagi aquesta necessitat de viatjar. És una necessitat gairebé mental, emocional, i també una forma, com no, de socialitzar, no? De relacionar-nos, de retrobar l'equilibri, de satisfer necessitats de gaudi, de tenir una reconnexió amb nosaltres mateixos i amb els altres. Ara bé, si mires el comportament de la demanda, hi ha, jo diria, dues coses que han canviat i una altra de l'oferta. La primera és la reducció de la distància, no? Viatgem molt, probablement viatjarem més que abans,
sí.
Però viatgem més a prop. I això és important perquè va en sentit contrari a la tendència de la prepandèmia.
Quan parlem de més a prop, parlem, per exemple, àmbit català? O sigui, algú de, una persona de Girona viatjarà com a molt lluny a Tarragona, a Terres de l'Ebre, o sortir de la comunitat? Quan parlem de distància propera...
Distància mitjana.
Mitjana.
I mitjana, diguéssim, la pròpia comunitat i comunitats, en aquest cas nostre, de l'estat espanyol.
D'acord.
Quan en la tendència prepandèmica... Era més habitual la distància mitjana i llarga. Mitjana a nivell d'Europa, per exemple.
D'acord.
O, per exemple, illes, que ja necessites un mitjà de transport com un avió, com un vaixell.
D'acord.
Val? Que anava creixent any rere any. Ara predomina aquest viatge de proximitat.
D'acord, d'acord.
I això vol dir que el turisme nacional és més important que l'internacional.
És a dir, que aquest estiu és el que es preveu, no? Que el turisme de casa sigui... o creixi, almenys. Sí que vindrà gent de fora, però que creixi aquest turisme de proximitat.
Exacte. És a dir, és una mica la tendència del que està passant, no? És a dir, aquesta reducció de la distància, aquest predomini del viatge de proximitat. I, clar, lògicament, això té efectes econòmics. Econòmicament, al país li seria molt difícil subsistir a llarg termini sense el turisme internacional. Aquí s'hi afegeix una cosa que també més o menys has comentat tu, és a dir, aquesta incertesa en aquest moment de remuntada arrel de l'aparició de nous virus, però sobretot de la guerra d'Ucraïna, tant pel factor por com pel factor de l'encariment dels preus de l'energia, els carburants, com en general...
La inflació.
De, bueno, la inflació.
Sí, sí, que fa que es disparin tots els preus, bàsicament.
Exacte, que tot això també afavoreix moltes vegades que diem, home, prefereixo quedar-me aquí a casa, per aquí, en lloc d'anar-me'n, no sé...
Alemanya, Noruega...
El sud-est asiàtic,
sí.
Exacte, el sud-est asiàtic, o en lloc d'anar-me'n, no sé, a Polònia, no?
D'acord.
Em quedaré i viatjaré cap a Andalusia, o em quedaré a Catalunya i aniré a la Costa Brava.
D'acord.
Llavors, hi ha un segon canvi important, que veiem també en aquesta postpandèmia. Una major demanda d'espais oberts i d'espais naturals. Això no vol dir, i no estic dient en cap moment, que el turisme urbà entra en crisi. Però sí que vull dir que el que ha fet la pandèmia ha sigut revaloritzar la reputació de la natura, dels espais oberts. En termes relatius, en percentatge, els espais naturals, els espais d'interior, els espais oberts, creixeran més que els espais urbans. I el tercer,
sí,
voldria fer referència més a l'oferta. El tercer canvi, crec que és important remarcar,
sí,
és l'impacte sobre el mercat de treball. Una part significativa de la mà d'obra ha canviat de sector durant la pandèmia.
Clar, i ara, aquest és el motiu de que no es trobi noves...
Exacte, jo crec que és aquest el motiu. I ara el sector no és prou, a més, no és prou atractiu com per recuperar aquesta mà d'obra. És a dir, no és atractiu ni per salari,
sí,
que és un salari que sempre està per sota de la mitjana, com per les condicions laborals, precarietat, horaris, conciliació familiar,
sí,
etcètera.
Sí.
Fixa't, com deies molt bé, per aquest estiu ja comença a haver-hi molts problemes per trobar, per exemple, cambrers.
Moltíssims cambrers, no, persones especialitzades, exacte, al sector del turisme, exacte, i de la restauració, comença a estar una mica, exacte, desesperat perquè no ho troben, no hi ha manera.
Exacte, correcte.
Doncs Núria Galí, professora de la Facultat de Turisme de la Universitat de Girona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia a tots.
Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Viatges, cultura, literatura de viatges, gastronomia, bones idees per omplir el vostre temps d'oci. Tiramilles a COPE Catalunya i Andorra. Diumenge de 10 a 11 del matí.
Los amigos que han probado el plan 1, 2, 3 saben que adelgazar de 3 a 7 kilos y bajar volumen en solo 3 semanas es posible.
Yo estoy muy contenta con el plan 1, 2, 3. Adelgacé 5 kilos y perdí mucho volumen. Mi pareja y yo queremos volver a hacerlo. ¿Es posible, Enriqueta?
Perfecto, porque es apto para hombres y mujeres. Vais a deshincharos, la barriga y los kilos desaparecen.
La primera semana limpiamos.
Sí, eliminamos toxinas y estreñimiento. Bajas ya 2 kilos y volumen. Son sobres de piña.
La segunda semana nos renueva.
Los michelines desaparecen, la ropa te baila y sobres de naranja.
Y la tercera semana con cápsulas.
Adelgazantes para eliminar la grasa resistente y acumulada. Llámame al 650-51-52-53.
Y recibirás gratis el drenante reductor de peso Drepuratox Más, el gel de rolones para borrar la grasa localizada, testado dermatológicamente con registro sanitario y sin gastos de envío. Y económico. Llama ya al 650-51-53. 52-53 y en solo 3 semanas de 3 a 7 kilos menos.
Doncs arribem a la una del migdia. Recordeu que si heu de somriure, només heu de parlar amb instituts odontològics perquè cuiden activament de la teva salut dental i el teu benestar amb un equip mèdic de primer nivell. Estètica, ortodons invisible, implants de càrrega immediata. Informa-te'n a IOA.es o truca al 900-131-002. IOA.es, instituts odontològics, perquè quan estàs bé... Somrius, és el que ens passa a tots, que si estem bé, doncs tenim un somriure a la cara. Doncs arribem a la una, ja després entrats a migdia a COPE Catalunya i Andorra, parlarem d'una qüestió que potser és social ficció. És possible una jornada laboral de 4 hores? Ai, de 4 hores. De 4 dies? No de 4 hores, de 4 dies. Ja m'agradaria, eh? És possible una jornada laboral de 4 dies? D'això s'han parlat moltes vegades. I parlarem precisament perquè la qüestió comença a ser seriosa, eh? Amb l'experta en dret de treball, la Cristina Martínez, que ens ho explicarà molt bé, la possibilitat d'aquesta jornada laboral de 4 dies. Arribem a la 1. Ara continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. We'll be right back.